de la ciutat. Són les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 7 en l'informatiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Refugis urbans contra la calor i molta literatura. Comença l'Espai de Cultura a IB3 Ràdio. L'arquitecta Cristina Llorente ens parlarà avui d'algunes solucions que s'apliquen en altres ciutats del món contra la calor, zones verdes, ombres, corredors verds i també espais públics condicionats molt aviat, d'aquí uns minuts, al paisatge invisible. La llibretera Maria Cuenet ens proposa la lectura del Compromís d'Audrey Magí. Està ja traduïda i publicada en català per Llibres del Periscopi. I per acabar, una altra llibretera, Dolors Boatella, de Va de Llibres a Ciutadella, amb totes les seves preferències personals i també el mite de les lectures d'estiu. Són les 6 i 6 minuts. Andrea Sánchez, al control tècnic. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
De fet, la calor és un dels temes de conversa en l'estiu. Sembla que passam d'una onada de calor a una altra. I és un tema que avui ha interessat a Cristina Llorente per parlar en aquesta secció dedicada a l'arquitectura i també als paisatges urbans. Cristina, benvinguda, com estàs?
Bones tardes, molt bé. Era, Mònica, precisament és que aquests dies he hagut d'estar caminant pels mig de la ciutat a hores intempestives i he dit hem de tornar a xerrar d'això una miqueta de com s'estan adaptant o no les ciutats a uns climes cada vegada més estrems o unes temperatures cada vegada més altes. I és que, bé, segurament tots fem el mateix, no? Ara que de caminar per les ciutats, que és bàsicament cercar ombra, no? Que ens veiem canviant de vorera, cercant aquests arbres que ens donin una mica d'ombra o fins i tot un petit voladiu d'un edifici, no? Que ens tapi el sol. I també ens trobem com accelerant el pas quan travessam una plaça completament asfaltada o empedrada, no?
Sí que és vera tot això que dius, Cristina, i a més se nota més quan anem acompanyats d'algú que una de les dues persones accelera el pas i vol fer via en aquella zona que no té ombra i realment l'altra continua amb el mateix ritme de la caminada. De fet, hi ha carrers, en aquest cas a Palma, que tenen nom d'arbres i que ja no en tenen pràcticament d'arbres i realment s'estan mirant també de crear aquests corredors verds, tot aquestes zones verdes per tal de crear més zones d'ombra, no? Allò tan tradicional de... Bé, supos que sortirà també al llarg de la conversa, Cristina, això de com se feia abans, com vivien abans, no? Que sembla que hi havia bé, aquestes sortides amb... Totes les cases tenien pati, no? Seure a la fresca, ombres pel camí, bancs per seure, etc. Però bé, per on vols començar?
Clar, efectivament, de qualsevol manera hem perdut, no?, aquestes idees meravelloses que tenia l'arquitectura mediterrània, no?, enfront de, precisament d'aquesta calor, que es veu que sempre ha fet, tot i que en els darrers anys ha incrementat moltíssim, no? I això té la seva explicació amb allò que anomenem silla de calor urbana. Bé, s'explica com que les ciutats acumulen calor durant el dia i la van alliberant lentament durant la nit. Tenim l'asfalt, tenim les pedres, tenim el formigó, tenim també les cobertes fosques, els edificis alts que ens tapen les corrents d'aire, la manca de vegetació, una raó de molt de pes, i llavors tots els motors, ja siguin dels cotxes, ja siguin dels aires acondicionats, que fan que hi hagi zones de la ciutat que enregistrin temperatures molt superiors a altres zones de la ciutat i molt més accentuat això en el cas de les zones més naturals. No? Clar, la pregunta ja no és si farà més calor, sinó com han de canviar les nostres ciutats per enfrontar-se a aquestes temperatures extremes. No? Perquè realment, quan nosaltres pensem en la calor, el que fem és mirar el termòmetre i dir que hi ha una temperatura ambient de 36-37 graus. Però resulta que una part important del problema d'aquestes calorades l'hem construït nosaltres. No? Per una banda, asfaltant les ciutats amb el pitjor color que podem emplear, que és aquest color negre que és que absorbeix més radiació. Llavors hem fet edificis que acumulen energia, llavors, com ja deien, els cotxes i els aparells d'aire condicionat, que també emeten calor. Hem substituït els arbres per asfalt, zones verdes i permeables per asfalt, i hem impermeabilitzat tot sol, el que fa que no s'absorbeixi la poca aigua de la pluja que hi ha i no s'empleï aquesta poca aigua també per refrescar la temperatura ambient. Per tant, això és, el resultat és que moltes ciutats avui en dia funcionen, podríem dir, com una enorme bateria tècnica. No? Clar, la bona notícia és que, si és un problema de disseny, també podem pensar en com redissenyar aquestes ciutats. No? I de la primera estratègia que xerraríem seria de, diguem-ne, la més senzilla, que és plantar arbres, val? Posar més verd, augmentar la massa verda a les ciutats, perquè realment, diguem que la tecnologia més eficient que podem emplear per refrescar una ciutat són els arbres. Val? Els arbres donen ombra, evaporen l'aigua, redueixen la temperatura de l'aire i, al final, fan molt més agradable caminar i això no ens ho pot discutir absolutament ningú. No? Hi ha ciutats, com per exemple Melbourne, que des de fa anys aposten molt fort per incrementar aquesta cobertura vegetal. No? Mira, te comentava de Melbourne, que va aprovar fa un temps un dels plans més ambiciosos del món pel que fa a Cerbrat, i l'objectiu era gairebé doblar la cobertura arbòria en un temps concret, no? Perquè s'havia detectat que en l'increment de les temperatures se podia perdre una part molt important dels arbres de ciutat. Per tant, s'han fet unes plantacions massives d'arbres, exactament igual que està fent París, no? Que després de les grans onades de calor, ho hem sentit en les darreres setmanes, que a París s'han enregistrat unes temperatures totalment inaudites, i ja s'havia iniciat des de fa temps, o sigui, imagineu-vos, si ja havien començat a actuar, què hagués passat si no ho haguessin fet, no? Que des de fa anys estan sembrant milers d'anys nous d'arbres nous, no? De la xerra de més de 100.000 arbres nous a les ciutats, i estan naturalitzant places, no? Places que eren completament d'asfalt o que estaven completament empedrades i, per tant, impermeabilitzades, s'estan reconvertint, s'estan renaturalitzant i s'estan adaptant a zones amb paviments tous, amb zones verdes, amb arbrat, i això també se fan als carrers, no? Carrers que bon, abans eren completament d'asfalt, avui s'han peatonalitzat i s'han omplert de vegetació. No? I una altra idea molt, molt interessant de París, de la que ja hem xerrat altres vegades, és aquesta estratègia de convertir els patis escolars en refugis climàtics. No? Això que diuen en aquests oasis urbans, no? Que és naturalitzant els patis de les escoles, sembrant-hi arbres, afegint-hi aigua també, i molta ombra, i convertir-los també en refugis a les hores no lectives perquè hi pugui anar tota la població, no? I especialment la més vulnerabilitzada com poden ser les persones grans o els infants petits o les persones sense sostre, que són les que acaben patint més aquestes calorades.
La veritat és que sí, parlem ara de com ho fan a altres llocs, aquests exemples de Melbourne o també de París, en vista que també Europa viu aquestes onades de calor, tal vegada aquí estem un poc més acostumats que no allà, però els arbres sembla que és la solució millor, no?, que aporta natura, vida, ombra, i en certa manera duen també altres espècies, animals, no?, que viuen també en aquests arbres. Això es va de fer o requereix, Cristina, grans pressuposts? Perquè, per exemple, en els nostres carrers, en general, avall de tot, que hi ha roca o hi ha construccions més antigues, però terra, realment, no sé si realment hi ha, no?
N'hi ha. I això no requereix grans pressupostos, sinó que requereix una estratègia ben pensada, no? Una manera eficient d'emplear aquests pressupostos, no? Moltes vegades hem vist aquestes tales totalment il·lògiques que se fan a les ciutats, que amb això te deixen un carrer completament despoblat d'arbres, com pot ser, per exemple, ja l'he anomenat moltes vegades perquè me fa mal en el cor, perquè hi pas bastant també, pel carrer General Ricardo Ortega. Ahir vaig tornar a passar amb bicicleta i és que me cauen les llàgrimes, val? Quan veig que a un carrer on hi havia un túnel verd fet per arbres, no? Resulta que ara no n'hi ha ni un. I, de fet, me va cridar molt l'atenció, perquè ara que ja estan començant a refer aquest carrer, jo no vaig ser capaç de trobar els cossells, val? En aquest nou disseny del carrer, cosa que em va preocupar bastant, perquè, evidentment, si no hi ha cossells, no hi haurà arbres. Espero equivocar-me i espero que estiguessin amagats a davall qualque màquina, perquè seria un drama important si no s'hagués replantejat i redissenyat aquest carrer amb una bona massa arbòria com hi havia abans. Però, des tu, Mònica, xerraves d'aquesta arquitectura mediterrània que utilitzava estratègies com porxos, com pèrgoles, com espatis, que deies, com les persianes, no? Les persianes mallorquines és un dels millors invents que hi ha de cara a la calor. I, curiosament, molts entorns urbans moderns s'han oblidat, no?, d'aquestes lliçons que mos donaven els avantpassats, no? Clar, el fet de poder recuperar tant aquest arbrat com aquestes ombres, diguem, més artificials, que mos podrien donar pèrgoles, vegetals, fins i tot estructures lleugeres o fins i tot tendals, bé, són solucions que estan aplicant ja o bé en carrers comercials, per exemple, d'algunes ciutats, però que sempre haurien d'anar de la mà d'aquesta naturalització de les ciutats que, com deia, hauria de ser la primera estratègia que s'hauria d'aplicar. Perquè, clar, llavors una altra de les estratègies tenim també la possibilitat de canviar materials, no? Aquí entraria, per exemple, aquesta notícia que sentíem fa pocs dies, que Barcelona està experimentant en nous paviments que són molt menys contaminants i proposen substituir l'asfalt que habitualment se col·loca en els carrers, per un material que incorpora biochar, se diu, que és un carbó vegetal que s'obté, entre altres, de pinyols d'oliva i de biomassa forestal, i que en comptes d'emetre CO2 en la seva fabricació, el que fa és absorbir CO2 una vegada col·locat. Per tant, aquestes estratègies també són molt interessants de cara a la part ambiental de ses ciutats i que, sí, una altra vegada van de la mà d'altres solucions que ajudin alhora a baixar les temperatures, era poden, poden millorar molt, molt la qualitat de vida de les persones que viuen a les ciutats, no?
I és vera que, a més, tota la població en general demostra aquestes ganes també de tenir arbres, no? Veiem que ara fa molt poc també s'han fet alguns actes a la plaça de Llorenç Villalonga, no?, on se van entrar aquells vellaombres, o fins i tot també veiem que també hi ha ciutadans molt pendents a les seves xarxes socials i van mostrant quan hi ha obres, en aquest cas a algun racó de Palma i a Bon, i s'està pendent, com tu deies també, del carrer General Ricardo Ortega, de si queden aquests espais, no?, per posar els arbres en aquestes zones. Per què creus que no s'apliquen més a aquestes solucions, que ja dius que moltes vegades no són tan cares, no? Fins i tot, clar, canviar tot el paviment, sí, però a mesura que se va canviant, sí que se podrien adoptar nous materials o vells materials més ecològics, Cristina, perquè és vera que els materials bé, dels darrers 50 anys, moltes vegades, que s'han fet servir a la construcció, han vist que a la llarga o a mig termini han donat molt de problemes, no? Jo què sé, saluminosi, amiant, o tu en sabràs molt més, no?, d'aquests materials que llavors tampoc aguanten tant.
Sí, jo penso, el meu punt de vista és una falta d'estratègia, és una falta de planificar la ciutat com un conjunt, no? I anar com avançant, diguem, a trompicones, en castellà, i amb una espècie de pegats, no?, que se van solucionant com cosetes petites, però que al final aquestes solucions no acaben de tenir una visió de conjunt de la ciutat. Jo sempre dic que som molt partidària de fer zoom in i zoom out, no?, per efectivament actuar sobre els petits detalls de la ciutat, però que aquests petits detalls tinguin correlació amb tota la resta de l'entorn urbà i que realment se lliguin els uns amb els altres perquè en el final se pugui tenir aquest model de ciutat que ens estan xerrant fa anys i que mai s'ha arribat a definir com toca, no? I en el final aquesta estratègia és la que ens donaria una gestió de l'arbrat urbà com toca, amb una gestió d'aquestes intervencions que se van fent a la ciutat, que totes tinguessin una línia comú, una estratègia comú i uns objectius, no? Uns objectius comuns que nascin sempre dirigits cap en aquest model de ciutat que volem en un futur, en mitjà llarg termini, no? No podem. Una ciutat no se fa en el curt termini, no se pot fer amb intervencions a curt termini. Clar que n'hi ha d'haver, aquestes intervencions, que donin un resultat immediat, però també s'ha de pensar en el mig i en el llarg termini, perquè si no, les ciutats no funcionen, no? Si només pensam en que ara tenim pressupost i com que ara tenim pressupost en detallar tots els arbres d'aquest carrer per substituir-los per uns de nous, no funciona. No? Hauríem de, a lo millor se'n podrien talar uns quants per després anar-ne sembrant de nous i donar-los temps a créixer, no? Fins que no tallem els arbres que tenen al costat, no? Per tal de no perdre tota sombra d'una mateixa vegada. No? Altres estratègies que s'empleen són, diguem, molt més senzilles. No sé, per posar un exemple, ara que xerràvem de materials i que en principi xerràvem de colors, Phoenix, Estats Units, se varen començar a pintar carrers amb una pintura d'un gris molt claret, no? Xerràvem que aquest negre tizón és el pitjor que pot tenir un paviment d'una ciutat perquè és el que recull, el que absorbeix més radiació. Per tant, si pensàssim en que podem pintar aquests carrers d'un color més clar, segurament hi ha gent que diria que és més brut, perquè tot una quedaria brut per les rodes dels cotxes. Però bé, sí que baixaria bastant la temperatura i això és molt fàcilment comprovable amb uns termòmetres de superfície que se venen pertot i que són molt barats si qualcú li fa il·lusió i té curiositat en fer aquests experiments, és molt fàcil de comprovar com una superfície negra te pot marcar 3, 4, 5 graus més que una superfície d'un color clar. I això, de cara a caminar per una ciutat, se nota moltíssim.
Se nota, és vera que se nota molt, no? Tal vegada abans, és vera que hi havia més camins de terra, no tot estava asfaltat, molta de gent també en s'estiu anava a viure vora la mà, no? Que sempre hi ha un poc més d'aire o fins i tot, no sé si això se continua tenint en compte, de construir els pisos o les cases de manera que tinguin corrent, no? Que tinguin aquest tir de corrent que moltes de les cases a les illes tenen.
Clar, això és complicat a segons quins entorns, però ara no anaves tu l'aigua, no? L'aigua és un gran regulador de temperatura per si mateix, no només la mà per la corrent, pels aires que s'hi generen, sinó la pròpia aigua, no? I, de fet, altres estratègies passen per incorporar aigua a les ciutats. Per exemple, amb els meravellosos jardins de pluja, que tenen un nom que ja m'encanta, no?
Moltíssim,
sí. Que ja s'estan també aplicant a Barcelona i altres ciutats com, per exemple, Rotterdam. Rotterdam està fent places senceres, que són jardins de pluja. I com funciona això? Els temps que no plou, diguem, són places dures, no? Places que transitables, però quan plou aquestes places s'inunden, val? I generen com una espècie de, bueno, de superfícies d'aigua que també ajuden això a refrescar tot l'entorn alhora que reaprofiten aquesta aigua que se va filtrant lentament en el terreny per poder regar o per poder enviar l'aigua en el subsol en comptes d'enviar-la directament en el clavegueram i a la mà, que el que feim és perdre totes aquestes aigües pluvials que molt bé ens podrien servir, per exemple, per regar aquestes braturbades que estem xerrant. Per tant, veiem que hi ha moltes estratègies que no ens estan inventant res, que això ja s'està aplicant des de fa molt de temps, i que fins i tot miram enrere i ens ho trobam a l'arquitectura mediterrània en els nostres avantpassats, i que, bé, que s'hauria de posar fil a l'agulla en això, perquè ens estan jugant molt, ens estan jugant bullir-nos, no?, en els entorns urbans i no tan urbans, si no començam a intervenir, perquè les temperatures està clar que seguiran pujant i el que hem de fer és nosaltres intentar adaptar-nos en el màxim possible en aquest canvi climàtic que tenim damunt.
Així és, a més ho patim, s'aigo, aquests petits refugis climàtics, com deia Cristina, també escoles o espais públics, que se fan servir també en els moments de màxima calor per acollir persones, persones sense llar o bé, gent gran, gent que estigui pel carrer i que vulgui refugiar-se d'aquesta manera. Solucions amb aigo, també amb aquesta manera d'asfaltar que no és tan fosca, no és tan negra, sinó més aviat gris claret, o fins i tot doblar, multiplicar aquesta cobertura arbòria. No sé, Cristina, pràcticament per acabar, si hi ha protecció d'alguns arbres, tornant-te en aquestes zones verdes, els arbres, a vegades per ell que s'alleven com si fossin un element urbà més i no un ésser viu. Al cap i a la fi, els arbres estan vius i no és el mateix que llevar una farola. Ara, per exemple, també me ve al cap que hi ha un altre projecte de fer obres a la plaça del Mercat, a Palma, on hi ha també aquest ficus tan enormes que supos que, en certa manera, sí que deuen estar protegits, o no?
Sí, existeix un catàleg d'obres emblemàtiques, d'espècies protegides, val? I d'exemplars protegits. A Palma existeix, a molts altres municipis també, desconec exactament en detall a quins, no? però molts ajuntaments tenen aquests catàlegs d'espècies protegides. A Palma podrien xerrar de l'olivera de Cort, dels ficus de la Misericòrdia, de l'altre ficus del cementiri, i tots aquests arbres, bé, a l'hora de fer qualsevol intervenció hi ha d'haver molts estudis darrere, hi ha d'haver molts informes. Ja han vist, malauradament, que hi ha vegades que aquests informes se giren en contra i bé, permeten dur a terme el que podríem anomenar delictes ambientals importants, no? A les ciutats, ho vàrem veure amb les velles ombres, per exemple, no? Sí que hauríem de pensar que no només hem de protegir aquestes espècies emblemàtiques, sinó que tots els arbres de la ciutat tenen la seva importància. I sobretot, repeteix, que tenir una estratègia molt clara de ser brat urbà i ser amb especialistes, que n'hi ha i molts, com podem gestionar de la millor manera tot aquest brat urbà i tan necessari.
Que bé, Cristina Llorente és arquitecta, cada dimarts mos parla de temes relacionats amb aquest paisatge invisible als nostres carrers, a molts aspectes relacionats amb l'urbanisme, en els quals tal vegada no mos hi fixam com ho fa ella, i avui hem parlat un poc d'aquestes ciutats que apliquen altres maneres d'enfrontar-se al canvi climàtic, Melbourne, París, Phoenix, els Estats Units o Rotterdam, que això, Cristina, s'aprèn viatjant, per això també recomanem a tothom que viatgi molt i que vagi també com es fa a altres llocs. Moltes gràcies, fins dimarts que ve, que vagi molt bé la setmana, Cristina.
Igualment, una besada.
Adéu, una ferrada.
De juny tens dolç com sant nit canten ses xigales i jo som feliç en s'hivern perquè és hivern i en s'estiu perquè és estiu. El problema no és el clima, et sempre ser productiu.
IB3 Ràdio és servei públic.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenat.
Les 6:30 en punt, en aquestes hores, els dimarts, parlant també sempre de llibres, i ho feim gràcies també a la inspiració de Maria Cuenetes, llibretera, la trobau al capdavant de la llibreria Lluna de Palma, i avui mos du una altra obra que, a més, s'ha publicat també traduïda al català. Com estàs, Maria? Benvinguda.
Hola, Mònica. Molt bé.
Que bé. Quina obra mos proposes avui?
Mira, avui volia xerrar del compromís d'una Audrey Magee, que és una autora irlandesa, i el compromís és la seva primera novel·la, que s'ha publicat ara en el català, després de que fa un any Edicions del Periscopi, la mateixa editorial que ha publicat el compromís, publicàs La Colònia, que és la seva segona novel·la, i ara han rescatat la seva primera, perquè realment les dues són novel·les que valen molt la pena, molt diferents entre si, però que... Sí que tenen un rerefons d'intenció bastant semblant.
Que bé.
Vol que t'expliqui una mica...
Sí, si vols, perquè ella, de fet, és contemporània nostra, podríem dir,
Total, sí.
I podríem orientar un poc en l'argument, no?, del compromís.
Sí. Mira, no dir-me aquí això, és irlandesa, del 1966, ha estat periodista a diversos diaris, The Times, The Irish Times, The Observer, The Guardian, i ella, les seves novel·les, agafa fets històrics, que després damunt dels quals en fa una ficció, per interrogar-nos sobre quina responsabilitat individual tenim davant els grans esdeveniments històrics. I en el cas del compromís, és un relat que comença d'una manera molt curiosa, que és que hi ha un soldat alemany que se casa amb una berlinesa que no ha vist mai. És un matrimoni de compromís, perquè ell el que vol són uns dies de permís per anar-se'n del front, dels quals ja està cansat d'estar, que és durant la Segona Guerra Mundial, i ella, el que obté d'aquest matrimoni de conveniència és que si ell s'ha mort tindrà una pensió de viudedat. I fan aquest matrimoni a través d'una agència, després ell se'n va a Berlín a conèixer-la, i lo inesperat és que s'enamoren, de qualque manera s'enamoren. I descat de 10 dies d'aquest permís, ell ha de tornar a es front. I l'envien a Rússia. I és una novel·la que... amb l'estil de Audrey Magee, que és un estil molt concís, molt sobri, molt poc romàntic, que diguem, és molt... És auster, però molt poètic, i, a més, està molt basat en els diàlegs. I una cosa que m'agrada molt és que és molt poc moralista. Explica els fets, sense posar a ell una direcció moral, no? El que passa és que, clar, els fets xerren bastant tots sols. I el compromís, veiem aquesta història entre ells dos, com se casen sense conèixer-se, després s'agraden, ella se queda embarassada, i després totes les seves vivències, ella a Berlín, i ell en el front. En el front, a Rússia, a Stalingrad, no? I bé, és un retrat molt cru de la guerra, de la vida en el front. És un retrat de l'experiència dels soldats alemanys, que crec que no veiem tant, perquè com que són els perdedors, no? I nosaltres vivim en el món desvençuts, tenim el relat molt desvençuts. I per això és bastant interessant, perquè també és una manera de veure que et posa molt en relleu que en una guerra qui perd sempre són els civils, és la classe obrera. És a dir, es diu, a qui interessa la guerra és en els que governen, en els que tenen d'on ves, no? Siguin del bàndol que siguin, els civils, els soldats rasos, són carn de canó. I això queda molt clar.
I doncs, ara, tot això que dius, Maria, que moltes vegades coneixem la història que han escrit els guanyadors, no? de qualsevol conflicte, i en aquest cas és vera que va ser dramàtica aquesta batalla de Stalingrad, que se va estirar moltíssim, amb el fred que feia i la mort de milers de soldats, la veritat. Clar, en aquest sentit, i també duent un poc el que passa avui en dia, veiem també que ara també en aquests conflictes, per exemple, d'Estats Units o bé, amb Iran o també el que passa a Ucraïna, que moltes vegades els dirigents no envien els seus fills al front, no? Com va passar amb Trump o com ha passat també amb Ursula von der Leyen, no? Que té bastant de fills i crec que d'alguna manera també s'asseguren això, no? Vull dir que és una gran veritat aquesta, que a vegades la gent, no vull dir se deixa convèncer, no? Però són convençuts per anar en aquests conflictes, no? Per tant, molt d'actualitat avui en dia, també quan se reflexiona o se debat si destinar més doblers a la indústria de la guerra. Sí.
Totalment. Sí, i de fet veiem com el que s'ha venut, no? En aquest cas, en els soldats alemanys, és el gran somni d'una Alemanya que serà un imperi que dominarà, que hi haurà una nova classe dirigent, no? I això és un somni que dura el que dura, quan arriba la fam, quan arriba el fred, quan no hi ha suport de l'exèrcit en aquests soldats que estan tancats a Stalingrad i no poden sortir, no? Arriba un moment que aquesta promesa ja no té pas, no? I que se'n donen compte d'això, que són carn de canó, que estan sent utilitzats. No? I així com veiem la història del soldat en el front, també en la novel·la anem coneixent també la història d'ella, que s'ha quedat a Berlín, no? Que la seva família és totalment col·laboracionista nazi i que és una família que en principi és pobra, però gràcies al col·laboracionisme va guanyant posició social, fins que arriba un moment que perden aquestes amistats, que no són ni amistats, ja m'entens, però aquests lligams, i tornen a la misèria, no? I se veu això, com tot aquest amiguisme i aquest intent de sobreviure posant-se del costat dels qui està en el poder, no? I quan se gira en les tornes, el nazisme està caigent, que els aliats estan guanyant, estan bombardejant Berlín, etcètera, s'ha acabat aquest poder i tornen a la misèria d'abans. I, de fet, ells se queden dins la part de Berlín comunista i el que fan és pues, aliar-se ara, aquesta vegada, amb els russos. No? Una mica com aquesta capacitat de sobreviure, m'imagino, de posar-te de vora, més enllà de les seves raons morals, com som una mica arribista, no? Posar-te de vora qui creus que guanyarà i canviar de jiqueta quan creus que no. També això s'ha retrat de molt.
Tot això
I això és exactament...
Perdona, Maria, no digues.
Digues.
No, tot això que tot sempre això... passa, no? Sí.
Sí. I això ho veiem en el cas d'aquesta família, però després hi ha altres personatges en el llibre que busquen, no? Que s'han mantingut fidels de lo que ells pensaven i ja està, no? Però és una novel·la superinteressant per això, per veure que feim la nostra responsabilitat individual quan hi ha no només conflictes, sinó situacions diàries que són més grans que nosaltres, les quals sentim que no poden canviar-les molt, però que realment sí que tenim un petit marge, no?
Idò, sí, és vera que petites accions fan... Bé, qualsevol camí se comença amb una passa petita, no? I cada granet d'arena va sumant, encara que pensem que la nostra acció no té repercussió a nivell macro, podríem dir, però sí que la té. Dius, Maria, que aquesta autora irlandesa, que és molt sòbria, molt concisa, que no té molta floritura en la seva manera d'escriure, i així mateix són 300 i pico de pàgines, 300, més de 330, en la qual cosa, bé, deu haver molta història que contar. Dius també que ha estat una obra que s'ha publicat en català, és una traducció d'una Josefina Cavall, que no sé si la coneixies d'abans, però bueno, que t'ha agradat, no?, la seva feina.
No. Sí, molt bé, la veritat és que... Sí, una traducció, jo sempre dic que és bona quan no se nota, sí. I en aquest cas això no se nota, es fa molt bé, paraules molt ben triades, el ritme també, que el ritme, òbviament, el Marc és autora, però la traducció també interfereix, i sí, la veritat és que sí, és un gust poder-lo tenir en català, la veritat, perquè ha sortit a la vegada en castellà.
Ah, mira, i la seva obra anterior també la trobam en català o només en castellà?
Sí, sí.
Ah, sí, que bé.
També en català, a la mateixa editorial, Edicions del Periscopi. És la seva obra anterior.
Sí, això t'anava a demanar d'aquesta obra, de si tenia una temàtica semblant o...
Sí, mira, la temàtica canvia. El que no canvia és que s'inscriu dins un fet històric anterior, no? En aquest cas és la Guerra d'Irlanda, totes... Ai, ara no me sortirà la paraula... l'època de... Ara no me ve, ajuda'm.
Ai, no te puc ajudar, Maria. No sé què vols dir.
Irlanda, anys 70, anys 80.
Ah, bé,
quan hi va haver
tota
les bombes.
Tota la part del terrorisme, clar, de Sira i tot
exacte.
Això.
Exacte, això, Sira, no me venia.
Ah, molt bé.
Sira, sí, l'època de Sira, perdoneu, els lapsus. Però nosaltres, és a dir, en aquesta novel·la, que es diu La Colònia, passa una petita illa on hi va un anglès perquè vol pintar, que es pinta, vol pintar el penya-segat. I allà se troba que hi ha un francès que hi va cada estiu per estudiar irlandès. I el francès s'enfada molt de veure que hi ha un anglès perquè troba que això farà contaminar irlandès dels seus habitants, que és una illa que té molts habitants. Nosaltres primer estem allà, amb aquesta disputa entre l'anglès i el francès, que al final són dos ciutadans d'imperis colonialistes, dins una petita illa una altra vegada ells dos variant-se per mem qui té més dret d'estar en aquesta illa, no? I així com anant coneguent els habitants, l'atmosfera, el paisatge, que és una atmosfera superenvolvent, a la vegada anem sabent tots els atacs que s'estan produint d'una banda i l'altra a Irlanda, més, no continent, però sí, ella més gran, no? I aquestes dues coses aïllades s'acaben unint i és això, igualment una reflexió sobre el colonialisme a Irlanda, sobre la identitat irlandesa, sobre la importància d'un idioma. Com a parlants d'una llengua minoritzada com és el català, és una novel·la que t'arriba molt en escola, la veritat, perquè hi ha tots un debat de sociolingüística superinteressants.
I doncs, curiós, bé, parlam amb Maria Cuenet sobre aquesta obra, El compromís, d'una escriptora que se diu Audrey McGee, que és irlandesa i que ha publicat dues obres ja, traduïdes també al català, amb edicions del Periscopi. Avui parlam del compromís, que és aquesta darrera que ha agradat tant a Anna Maria Cuenet. De fet, m'agrada l'atenció que sent irlandesa, que a més ja has parlat a l'inici que és periodista, que hagi après també altres idiomes, no? Perquè va estudiar alemany i crec que també francès, que no és tan habitual, no? Amb una persona que domina aquesta llengua tan universal com el anglès, aprendre també altres llengües europees, en aquest cas.
Sí, no és tan habitual. Però ella, per mi, que és una dona molt curiosa, amb molt d'interès pel món, molt d'interès per la història. Ella, com a periodista, va cobrir també la guerra de Iugoslàvia i és totes aquestes experiències com a periodista que li han dut també. Ella diu que el periodisme cerca la veritat, però no és la veritat. La veritat que és, no? I és en el periodisme fas una interpretació també de la veritat. I ella diu que la novel·la li permet tenir més espai per explorar aquests temes i descobrir una veritat des d'una altra banda, que no estan a res desfets, sinó també a partir de l'existencialisme, no? de què, què li passa a ser quan està enmig d'aquest conflicte tan, tan forts. I trobo això, així com amb el periodisme li ha anat suplementat per aprendre moltíssim sobre el món, per cobrir esdeveniments, per cercar de transmetre aquestes històries des d'un punt de vista com a més objectiu, tot i que ja sabem que no s'objectiu, que no és una idea que existeix, en sa novel·la troba una altra manera d'arribar a aquesta veritat que no és menys vàlida.
Idò, molt interessant, Maria, ara mos has fet gola amb el compromís d'aquesta autora, Audrey McGee, que té aquesta obra bé, i que planteja conflictes que al cap i a la fi són també encara molt actuals. Que bé, Maria, sí, moltes gràcies.
A tu, Mònica, sempre un gust poder xerrar de llibres.
Exactament. Tu creus amb això de ses lectures de s'estiu o ses lectures no tenen època?
No, sí que hi crec en ses de s'estiu, perquè tot i que després canvia per cada un la seva situació, sí que s'estiu crec que dona molt aquesta sensació de pausa, d'haver un final i uns mesos de repòs per preparar el nou inici, no? Perquè al final estan tots marcats per el calendari escolar, tant encara que no estudiem o que no tenim un fill. I sí que hi crec en les lectures de l'estiu. I aquesta, mira, com que ara fa tanta calor i en aquesta novel·la fa tant de fred, pues pot anar bé per refrescar-se una mica.
I això, Álvaro, també té raó amb això. Maria, moltes gràcies per aquesta recomanació que trobem en català, també en castellà, El compromís d'Audrey McGee, publicat per Edicions del Periscopi. Maria Cuenet, moltes gràcies, que acabis de passar molt bona setmana.
Igualment, Mònica. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu. Bon, anem amb Antònia Adeu. Font.
Tres ràdios, informació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra.
S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
L'Aviador, llibreries, biblioteques i lectors.
Idò, 11 minuts perquè siguin les 7. Ens agrada sempre cap al final del programa entrar a alguna llibreria per veure què es cou, quin ambient hi ha. I avui som amb Dolors Boatella, de Bada Llibres, a Ciutadella. Com estàs, Dolors?
Molt bé. Bé. Bona tarda.
Bona tarda. Teniu molt de trull, ara?
Perdona?
Res, demanava si teniu molt de trull a sa botiga.
Bé, ara mateix no, perquè encara la gent està com mig tornant o acabant d'aprofitar la platja. Amor. Però sí, són dies que ja es nota una mica d'un ambient d'estiu.
Que bé, això m'agrada més. De fet, ja ho he aplicat, aquest horari d'estiu, i els capvespres obriu de 6 a 9 de la nit, cosa que està molt millor, supos que són hores molt més bones. Dolors, com canvien els clients en l'estiu? Noteu molt de canvi, a part de la clientela i els lectors habituals de sempre s'hi afegeixen d'aquests temporals?
Sí, suposo que com per tot, totes les illes compartim que tenim molts visitants de llocs ben diferents i que, per tant, el públic habitual es dissol una mica, es difon amb tot aquest nou vingut. El meu públic lector habitual de la llibreria, he de dir que a l'estiu una mica s'amaguen sota les pedres o estan fent feina de temporada o han anat fora, perquè realment Menorca queda una mica bloquejada amb l'arribada de la temporada. Aleshores, sol ser el meu públic lector un públic que abans que comenci l'estiu fan una mica de copio de llibres i aleshores ja els tenen per l'estiu, però durant l'estiu no els veig gaire. I el públic que ve nou, que ens venen a visitar, doncs, a veure, venen de llocs molt diferents. He de dir que hi ha molt públic peninsular, molt públic català, també ve molta gent de Mallorca, que és un turisme que tenim molt, molt proper i que saben, és un públic que habitualment saben molt bé que cerquen i és molt fàcil perquè compartim d'alguna manera molta de la literatura. I després ja comença doncs, a obrir-se l'espectre. Doncs, també aquí a Menorca, Ciutadella especialment, hi ha molt públic francès, anglès, també, evidentment, de la resta d'Espanya. Vull dir que hi ha una mica de tot. És molt variat. Ara fa una estona ha vingut una noia que viu a Nova York. Per tant, ja veieu que venen de punts ben diferents.
Carai, sí que venen d'en fora. Això mos agrada i també entenc molt bé això que dius, que els locals ja bé, després de les fires de llibres, Sant Jordi i tal, ja més o manco ho tenen tot ja previst, aquestes lectures que faran durant l'estiu. Tu hi creus en les lectures d'estiu o realment és simplement tenir més temps o més concentració per dedicar-la en aquells llibres que tal vegada necessiten més de concentració?
Clar, jo per mi una lectura d'estiu és simplement que durant l'estiu tens més temps, pots tenir més temps de llegir, però no com a gènere, m'explico o no?
Sí,
no
sí,
és,
sí,
per
sí.
Mi no és un gènere, perquè realment hi ha perfils molt diferents. Hi ha gent que aprofita per llegir-se un bon clàssic, per exemple, una bona Odissea d'Homer, que ara hi ha una traducció dels clàssics de Bernat Metge, que és una meravella. És un llibre potent, és un llibre dens, és un llibre gruixat, però és un llibre que ve de gust a gaudir quan tens temps, saps? Perquè no és la típica lectura d'abans d'anar a dormir. Però després, clar que hi ha gent que busca coses més d'alguna manera més lleugeres, com per exemple, no sé, alguna novel·la romàntica o alguna novel·la de misteri. La novel·la negra, per exemple, és una de les una de les top de l'estiu. Sempre està molt bé tenir identificada alguna novel·la negra per poder recomanar, perquè també la novel·la negra té això que, si durant l'any no has llegit molt, no has tingut molt de temps, la novel·la negra et permet connectar-te amb la lectura, perquè hi ha un misteri, hi ha una intriga, i et té enganxadíssim. Ja és allò que vas a fer una capbussada, vas a fer una calada, i quan tornes, ràpidament ja vols saber a veure què passa en el següent capítol, no? I una mica aquest tipus de gènere doncs funciona molt bé l'estiu, però vaja, ja us dic, ja hi ha gent que aprofita també per llegir-se un bon clàssic, i aquest matí ha vingut una joveneta a demanar Proust perquè vol començar El temps perdut, vull dir que a la cerca del temps perdut, vull dir que ja també els clàssics funcionen molt bé l'estiu.
I d'or, Barata, estic totalment d'acord amb això que deies també, els clàssics, tenir temps, i efectivament també les novel·les de misteri aconsegueixen, no?, aquest efecte de no voler amollar el llibre. Tu atures en l'estiu, Dolors, tindràs algunes vacances, també has fet, com deies, dels vostres clients, has fet un pot de còpia del que t'agradarà llegir quan tinguis ara un poc més de temps?
Jo no, clar, no, és al revés. Jo, en tot cas, puc fer una mica de reset, si tot va bé, passada de la campanya de Reis, perquè jo ara no ni pensar-ho de fer vacances. Nosaltres anem al revés. Fem les vacances quan ningú les fa i tenim molta feina quan tothom les té. Jo sempre dic en broma que ha de ser molt guai venir de vacances a Menorca. Això és una cosa que encara no m'ha passat.
Imagina, que forta.
Saps? No, però bueno, també és la vida de l'autònom, eh? Em sembla que hi ha molts oients que podem compartir aquesta mateixa situació. Però està bé, perquè realment fas feina, fas molta feina, fas una atenció al públic molt més intensa, molt més complicada en molts aspectes, però també tenim els nostres moments i els nostres racons per gaudir d'aquest estiu. És a dir, jo abans d'obrir la llibreria, no us diré on vaig, però tinc un raconet on faig una calada en una aigua neta turquesa, meravellosa, que em regenera i em carrega les piles per tot el dia. I això és una cosa que, d'acord, que l'estiu és pesat, però perquè fa molta calor, perquè tot és molt més... costa més, però ho podem combinar una miqueta amb aquests momentets que ens carreguen piles i ens donen tota l'energia que necessitem.
I d'aquesta combinació entre feina i aquest capficos que fa, la veritat és que mos fa molta d'enveja i efectivament és la combinació perfecta, no? Poder mantenir aquest petit contacte també amb la mà que te regenera totalment. I Dolors, t'agraïm moltíssim que mos hagis dedicat aquesta estona. Ara ens estiu s'atura també el club de lectura, s'atura una miqueta tot, comença una època diferent, a vegades, com deia, de més diàleg, de més interacció amb els lectors que entren a sa botiga, a Bada Llibres, a Ciutadella, per endur-se'n, bé, no només una lectura, per aquest temps sa gent que se pot aturar, sinó també lectures, perquè a voltes també deu tenir obres i propostes que només teniu voltros, o que no vull dir només voltros, no? però sí coses molt específiques.
Clar. I ens fa molta il·lusió perquè això és una cosa que està molt bé. Quan viatges, descobrir, apropar-te també, atracar-te a la literatura del lloc on vas a visitar, no? I això també ens passa. I és per això, en el taulell, les primeres cobertes que veus són d'autors menorquins. Per exemple, jo ara a la taula, una que no pot fallar és l'obra completa de poesia d'en Joan López Casasnovas. En Joan Francesc López Casasnovas, un poeta meravellós que no us podeu perdre, una poesia que té a veure amb Menorca, amb el territori, amb la llengua, amb allò que ens connecta realment amb el que ens vincula amb Menorca, no? I després, doncs, hi ha autores més novelles, com per exemple la Graciela Lleonart, que és una autora que fa molt poc ha publicat una novel·la que es titula Ni una llàgrima de mi tindràs, una novel·la de ficció però ambientada en el context històric de la Menorca musulmana. I la Menorca musulmana, així com la talaiòtica, està molt de moda, no és tan coneguda, però també va ser una pauada molt important aquí a l'illa. I és, jo la recomano també perquè és una de les novetats que tenim justament per conèixer aquesta part de Menorca més desconeguda, menys poc parlada, i que està molt bé. I a més, és una publicació d'una editorial de les poques que tenim aquí a Menorca que es diu Llantrisca i que són una gent molt jove de Mercadal que aposten per autors d'aquí i que s'ha de celebrar això. Per tant, ja veieu que si us atraqueu a les llibreries locals de proximitat, trobareu també una oferta una mica diferent i descobrireu autors i autores que tal vegada a les grans ciutats passen molt desapercebuts i no estan a primera plana, no?, que diríem, però també es combina, evidentment, amb les novetats i amb les recomanacions que durant tot l'any anem llegint, anem estudiant i us podem recomanar que hi ha lectures boníssimes i que segurament us ompliran aquest estiu d'aventures i d'un imaginari superxulo.
Dolors, no se pot dir millor. Dolors Boatella, de Bada Llibres, a Ciutadella. Allà vos heu d'aturar també els matins de 10 a 1 i mitja i els capvespres de 6 a 9, també els dissabtes de matí, durant aquest estiu. Dolors, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon estiu i molt bones lectures.
Igualment, gràcies, ho deixem aquí. Adéu. I...
Adéu.
Adéu, fins demà.
La plataforma Menys Turisme, Més Vida publica a les xarxes socials un manual per promoure accions contra negocis del sector vacacional, immobiliaris i negocis que consideren responsables de la gentrificació. Bon vespre, són les 7.
IB3